És l'hora de mossega la poma amb un scratching inicial de Marc Alier. Benvinguts al programa 288, episodi 33 de la novena temporada. Avui parlarem d'esport en general, de running en particular i de tècniques de running més específiques, com ara córrer amb calçat menys intrusiu o més natural possible. Ho farem de la mà d'en Gerard Castro i d'en Marc Vallès, creadors de Arran de Terra, una startup catalana amb un any de vida. En temps de tertúlia seguim aprofundint a la nostra visió d'un futur amb noves interfícies que interactuaran amb la tecnologia. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, proves del Marc a banda, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització, l'administració de l'arquitectura de sistemes crítics. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la poma, control tècnic, codirecció, postproducció i un munt de papers més. Marc Alier! No fas el robotito del Sergi, pobret.
No.
Una abraçada, que està fotut.
Està fotudet.
Col·laborador.
Ens ho ha muntat tot i vaig a casa.
Me'n vaig a casa a covar el refredat. Tenim també com a col·laborador habitual, i avui hagués moltes coses a dir, el nostre company runner. Dani Amo.
Què tal?
Productor d'Edolítiques.com.
Sí, avui parlaré bastant.
I producció, conducció i direcció que us parlen, Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles, i avui de forma especial als amics, oients, equip tècnic i tots els responsables de Ràdio Capital a l'Empordà. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a palangana@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, estic molt content.
Hòstia, jo també. Estàs allà lluny i avui no...
Avui et tinc lluny i no te puc emprenyar i tal.
Sí.
Bueno, escolta, estic molt content perquè no faig servir Windows.
No fas servir Windows?
No.
Disculpa, un missatge de servei. El teu micròfon s'escolta molt baixet.
Molt fluixet, el meu micròfon. Sí, no sé per què.
No sé per què.
És que no sé ni quin és el meu micro, eh? No ho sé. Estic ficant-me per tot arreu.
Vale, doncs...
No ho sé, eh? Quin és el meu micro?
Hola, sí.
Proves en live. Diria que és aquest el meu micro.
Proves en directe, Marc Alier.
Proves en directe, Marc Alier.
Això és habitual de Mossega la poma, fem coses així.
Sí, anem d'aquest pal, eh?
Continuo sentint-te molt lluny i un poc pel teu micro.
Ara em sents millor?
Ara millor, sí.
Ara
millor. Vale, estaves content, perdona, per què?
Bé, estic molt content perquè no faig servir Windows, perquè es veu que la gent que estava fent servir Windows, com per exemple la gent que està fent servir Windows 7... o Windows 8, de cop i volta els ha sortit un missatge que els ha dit: escolta, xato, el teu PC s'actualitzarà a Windows 8, a Windows 10. I vas dir: estàs d'acord, sí o no? I jo li deia: és que no. I deia: vale. I s'actualitzava igualment. I ha estat tothom encantadíssim. Bàsicament, Microsoft està fent tot el possible perquè la gent deixi de se'n vagi cap a Windows 10.
Recordem que Microsoft a Windows 10, a les condicions d'ús, et diu que t'espiarà tot el que ells vulguin i més.
Ja.
No, qual cosa, clar, és una afegit.
Ara estem fent aquí una mica de cunyaus, perquè...
Cunyau!
Jo estic fent servir Windows 10, estic força content, no té res a veure ni amb Windows 7, ni amb 8, ni amb 8.1, i és un sistema molt més estable. Parlo de la feina, ja sabeu que el meu ecosistema domèstic i creatiu és Mac, com ha de ser.
Sí, però en aquest cas el problema que hi ha no és que et vagi bé.
Ara
no
has tornat a ser persona.
Ah, torno a ser persona. Sí. El problema no és que això vagi bé o no vagi bé, sinó el problema que hi ha és que, per exemple, si aquí tenim la taula de mescles per poder fer el mossega la poma, segurament aquest ordinador fa temps que no l'actualitzem, perquè si ve una actualització nova de Mac, potser el driver que tenim doncs, no és compatible.
Correcte.
I ens trenca coses, o algú té un software concret que no s'actualitza bé, i de cop i volta, catacrac! I a més, fins i tot, si hi ha gent que se'n va a dormir i l'endemà es troba que el Windows 10 s'ha instal·lat, que a més Microsoft s'ha descarregat 3 gigas d'instal·lable que es descomprimeix amb 8 gigas al teu disc dur, pam, 8 gigas allà dintre, i el problema està que llavors quan ja diu, escolta, t'he actualitzat a Windows 10, acceptes o no acceptes els termes de servei, si dius que no, llavors hi ha un procés super llarg de rollback, de tornar cap a la versió anterior, i moltes de vegades aquest procés peta. O sigui que es veu que s'han cobert de glòria. Molt bé Microsoft.
Però te l'actualitza o només et descarrega la versió?
No. Abans de dir-te res ja se t'ha baixat tota la versió. Te la guarda el disc dur. I llavors et diu, escolta, perquè a veure, el que passa és que abans ja feia temps que t'estaven dient que t'actualitzessis. Però això es veu que han mogut l'update a Windows 10 en els updates recomanats. Hi ha molta gent que tenia que els updates recomanats per temes de seguretat fossin automàtics. I en aquest cas, pues, escolta, la cosa ha tirat... se'ls ha anat de mare.
Entesos. Doncs si estàs tan disgustat com el Marc per això del Windows o no, o estàs content, pots fer-ho i pots contactar amb nosaltres.
Jo estic contentíssim, sí,
Home, com cada setmana, d'aquesta manera.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Molt bé. Tornem a l'estudi de Mossega la Poma. Ara sí, ara anem a parlar d'Arran de Terra. Aquesta startup tenim per fer-ho en Gerard Castro. Gerard, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, bon dia, bona nit. Això és un podcast, es pot escoltar qualsevol moment. És, no, és broma. I Marc Vallès.
Hola, bones.
Molt benvinguts els dos. Portem una hora i mitja parlant abans del programa amb en Dani. Ja parlàvem de temes de running, però bueno, per als nostres oients, què és Arran de Terra?
Bé, Arran de Terra va néixer amb la idea de ser un punt de trobada on poder juntar tres coses bàsiques.
Una cosa, s'escriu a Run de Terra, de
correcte,
Run de
Running,
però dit en català, Arran de Terra.
Sí. Mm-hmm. Bueno, sí, dit en català, en anglès.
Pronunciat en anglès, dit en català.
Exacte.
Doncs això, perdona, és un grup, un punt de trobada?
Volíem ser un punt de trobada on poder trobar calçat, podré trobar assessorament, podré trobar fisioteràpia i osteopatia i poder trobar com aprendre bé a córrer. I tenir-ho tot dintre del mateix espai, no només tenir una botiga d'eines, només venc calçat. Per nosaltres és igual d'important quin calçat tens, com què fas, quina capacitat tens de fer-ho, si realment tens alguna lesió, poder donar-te aquest assessorament o aquestes eines com per realment poder acabar amb aquesta lesió.
El que peses, no? També és important.
Sí, és un factor. És un factor, però no a l'hora de triar una sabata, sinó a l'hora de què pots arribar a fer i quines serien les passes necessàries a l'hora de començar a córrer o voler córrer una distància.
Amb garanties que no et facis mal i poder-ho fer còmodament.
No, evidentment, arrossegant-te pots fer el que vulguis.
Arran de Terra és un centre de running, també. Correcte. Per tant, englobeu servei, consells, producte. També, òbviament, teniu sabatilles, teniu calçat, ja parlarem del calçat. Tot i que us agrada córrer amb menys coses possibles. Jo sé que descalç suposo que és molt difícil. Heu corregut descalços?
Sí.
Amb urbà, o sigui, amb circuit tancat i controlat? O no tan controlat?
Al carrer.
Sí.
Vale. I a la muntanya?
És més difícil que amb asfalt. Sembla que l'asfalt sigui una superfície molt dura, el que passa és que és una superfície molt dura i llisa.
Ja. El problema no és l'asfalt.
No, el problema és que et vaig clavar un munt de coses.
Jo a la mitja marató vaig veure un tio que tenia davant, anava descalç, i dic, aquest tio o té els peus de ferro.
Però tu has vist el que té a la planta del peu?
Ah, la planta del peu no l'he vist.
És més dura que la planta d'un elefant, eh? Vull dir que no va així o no? Expliqueu-me aquest tema que és interessant.
No va del tot així, el fet és que la tècnica que utilitzes corrent descalç, hi ha coses que mai faries descalç que sí que fas amb calçat.
Okay.
Una cosa molt senzilla d'entendre és no arrossegaries mai els peus si anessis descalç.
No, perquè...
cosa que amb calçat sí fas. Sí. Aleshores, bueno, tot perquè tens una quantitat de pell finita.
Hòstia, això em porta al Sapiens, i a l'evolució humana. Mm-hmm. Clar, ja fa molts milers d'anys que portem calçat, tot i que hem après a caminar descalços i hem après a córrer descalços. Córrer descalç és una història, vull dir, és tornar una mica als orígens. Hem perdut la forma de córrer original?
A la societat actual, sí.
Vale. I la gent que ve de l'Àfrica, que corre allà, no corre diferent a com correm nosaltres?
Sí, sí.
Mm-hmm. De fet, ells ho fan bé.
Ells ho fan bé.
Clar. De fet, una mica el que nosaltres ensenyem és una mica això.
A tornar a la tècnica...
Tornar a tècniques menys lesives.
Com ara ja, per curiositat, és córrer sense calçat per no arrossegar els peus, en línies generals, el més bàsic? Què canvia? Perquè ha d'haver-hi un exercici, un moviment muscular, unes ordres diferents, no?
Bueno, en principi, el córrer, el que dèiem abans, hem de fer exercicis específics, de musculatura específica, per millorar en el moment de fer l'acció. Mm-hmm. No sortir a córrer i venga, ja està. Pues és una mica com tot. Més freqüència trepitjada, més passes per minut, una millor posició al cos i sobretot millorar rangs articulars que hem perdut, per exemple, aquí, seient una cadira.
Ja. El turmell i la part inferior de la cama no es treballa també amb una carrera sense calçar?
De fet, s'hauria de treballar sempre.
Mm-hmm. Mm-hmm. Que és el que menys treballem habitualment. Clar, no?
Habitualment,
bueno, ho pots fer combinant diferents esports, per exemple amb bicicleta o amb altres que treballes.
Sí, però a veure, la principal diferència és sobretot a l'hora de córrer. Mm-hmm. Nosaltres, si estem parlant de córrer, parlem també a nivell d'elasticitat dels teixits, a nivell d'elasticitat del tendó. Quan parlem d'altres esports, com la bicicleta, sí que és un esport en què sí que hi ha aquest treball, el que passa és que és molt més muscular. És un esport que també és una freqüència més lenta i l'elasticitat dels tendons. No hi ha impacte, que és una de les parts bones, però el treball a una freqüència més lenta, no treballem aquesta, o tant, aquesta elasticitat del cos, que a l'hora de córrer descalç és la que anem a buscar. Ja. Busquem que aquesta elasticitat sigui el nostre amortidor natural i ens protegeixi d'aquests impactes derivats de córrer.
Incloent l'esquena, no?
Inclòs l'esquena. L'esquena és un dels grans perjudicats en aquest cas, sobretot perquè hi ha musculatura que sí que trobem a les cames o que serveix per moure les cames, però està anclada a la part baixa de la nostra esquena. Això vol dir que clar, genera tensió sobre aquesta zona i si ho fem malament, no només és l'impacte contra el terra, sinó és aquesta tensió que acaba provocant sobretot molts dolors lumbars a molts corredors.
Mm. Dani, tu corres, per tant, no sé si abans d'entrar en temes més tècnics de negoci, els vols fer alguna consulta? Heu parlat abans molts temes d'alimentació, de mil coses. Penseu que esteu davant d'una gent que no només us pot explicar-vos una tècnica tal, sinó que pot estar en tot el cicle complet de fer una activitat, en aquest cas per anar a córrer, on sigui, si sigui muntanya o sigui ciutat.
A mi m'interessa molt, més que les posicions de córrer, tal i qual, és a dir, com t'has de nutrir mentre corres, abans i després, no? Aquests isotònics, aquestes barretes. Jo he vist curses de 5 km amb corredors que porten power gels. Dius, és necessari un power gel per 5 km? No,
Dani,
jo entenc que no.
Dani, però què és un power gel?
Un power gel bàsicament és glucosa líquida, que te la fots i fot un xute de glucosa a pinyon i vinga.
Però això et pot fotre una diabetis a la llarga,
superguai. Doncs
jo
hi ha gent
que... tinc un amic que va començar fent ciclisme. Va començar doncs, que uns amics li van dir escolta, pren-te pastilles de glucosa per entrenar i quan anem amb bicicleta fotem allò 3 o 4 hores de bicicleta, en el cafè li fotem una pastilla de glucosa i el tio es va acostumar i va començar a fotre-li glucosa a tot arreu sempre i al cap de 4 anys diabetis.
Clar.
I és diabètic.
Què necessitem als runners?
Depèn de la distància. És que està...
Depèn de la persona, no?
Depèn de la persona, depèn de l'objectiu.
Bàsicament no perdem sucre només, sinó que perdem sals, perdem minerals, no?
Perdem grassa.
Per, per fer 5 quilòmetres, per fer 10 quilòmetres no cal. Si a la setmana anterior o tu portes una bona dieta...
Mm-hmm. De fet, nosaltres som més del parer de porta una bona dieta i oblida't de coses d'aquestes fins que no sigui necessari. Tot depèn del rendiment que li vulguis donar.
És que 5 quilòmetres gairebé amb el glucogen que tens al fetge ja t'ho fas.
I més.
Ja t'ho fas.
Sí, no, ja et sobra.
Que... O sigui, per exemple, tu vols comprar una isotònica. Mm-hmm. Et compres un Aquarius?
Depèn.
Sí, per què no? Uh-huh. A les curses de muntanya de llarga distància donen Aquarius. És un, bueno, quan vas al metge, tens dolor d'estómac i perds moltes sals minerals, què et diu? Aquarius. I tu, hòstia. Sí, 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 és així.
El problema de l'Aquarius és el sucre.
Molta gent
sí, porta mogollon de sucre.
Per això em refereixo, és a dir...
Insisteixo molt en depèn de perquè ho vulguis fer servir. Mm. Si estem parlant d'alt rendiment o estem parlant de buscar un rendiment molt, molt gran... certament s'ha de controlar molts, molts paràmetres. Uh-huh. Ara bé, que tu em dius mira, jo és que porto una dieta equilibrada i ara resulta que he fet una cursa, no puc prendre'm un Aquarius perquè porta 14 grams de sucre. No crec que els 14 grams de sucre impliquin la diferència entre acabar o no acabar una cursa de 5 quilòmetres.
A mi m'ha agradat molt una cosa que heu dit. Jo soc celíac i vosaltres en teniu. Això, sí. Això abans per mi em costava moltíssim trobar-ne.
Producte per celíacs.
De fet, és això, una de les marques amb les que treballem habitualment i era un dels nostres objectius, era trobar barretes amb què no tots els seus productes, però com a mínim et diguessin quin era celíac, quin portava proteïna de llet, quin era vegetarià, quin era...
Tractar-lo com qualsevol altra alimentació, que la tens super detallada, super...
Exacte.
I fins i tot poder donar consells més de tipus nutricional que...
Sí.
Anem per una falca de minuts mosseguis i continuem amb en Marc i amb en Gerard.
Minuts mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar!
Molt bé, amb en Gerard Castro i Marc Vallès de Arran de Terra parlant d'esport i de més coses relacionades. També ara anem a bascular cap a la part empresa, que és l'altra part que m'agradaria parlar amb vosaltres. No teniu encara tenda online, almenys pública. Veneu per eBay i Wallapop. Ja fa un any que heu començat el negoci. On esteu? En quin punt esteu? Què fareu? Us va bé? No us va bé? Voleu créixer d'alguna altra manera? Sou feliços? Teniu cara de ser feliços, però bé.
Tenen color la pell, estan com morenet. Això vol
entrat,
dir que...
Mentre ara s'ho pensen, ha entrat per la porta el senyor Carles Caño, que és l'impulsor de que avui estigueu aquí. I ell sí que corre perquè té nens petits i no li toca més remei. Vinga,
només corre davant de la policia.
Exacte. On esteu? En quin punt esteu?
Digues. Explica un acudit de...
No, per favor, no.
Diu, això és com va a una botiga i diu, oye, ¿me puedes mirar los pies y decir si soy pronador o supinador? Y diu, viéndote las uñas creo que eres velociraptor.
Que dolent. Bueno, va. A quin punt està el negoci? Quines...
Bueno, estem començant. De moment no ens podem queixar. Amb un any de vida encara no hem perdut diners, que és toquem fusta. Uh-huh. I la idea sí, és obrir botiga online i créixer una mica més.
Aneu... Parlant amb vosaltres, aneu tranquils, no se us veu que necessiteu demà fer un gran canvi, demà passat un altre canvi, l'altre, si aneu amb un ritme com molt pensat. Veig que una font molt important del que feu no ve de la venda en si, sinó ve potser de les vostres relacions, d'un tipus de comunicació, diguéssim, més personal, més interpersonal. És així, m'equivoco,
sí,
o no?
Una de les coses molt importants, que per això la tenda online l'estem pensant, és que és molt important el nostre assessorament a la tenda. Som una tenda d'antanya.
Yeah.
La gent ve, Ens tirem 20 minuts, mitja hora per vendre unes sabatilles, però no col·loquem.
Un consell que us dono és que menys d'un 15% de les botigues online fracassen abans dels 6 mesos. Que lo sepáis, ¿eh? Ahí lo dejo. Sobretot la gent que només té aquest tipus de negoci.
Tomàs, a veure, l'estadística quina és? Que menys del 15% triomfen a partir de 6 mesos? O sigui, fracassen el 85%?
Va, exacte, ho he dit al revés. Vale, fracassen el 85% i triomfen menys d'un 15%.
O sigui, al cap d'un 15%...
Que no vol dir que...
Al cap de mig any, només un 15% aguanta.
Que no vol dir que els seus creadors puguin comprar-se un Tesla, eh? Però...
Que això, per exemple, jo que visc en una zona comercial, una zona petonal comercial, ho veiem que hi ha moltíssimes botigues que s'obren...
Parlo d'online, no parlo de físiques.
No, però botigues físiques també, en botigues que... Això potser no són 6 mesos en botigues físiques, però en un
any... El problema
any...
que hi ha hagut moltes vegades és que el negoci físic no anava, la gent li venia en la moto de «Oi, pues ven per internet está todo!» Se n'anava a internet i continuava sense vendre. O pitjor encara, perquè després havien tingut una despesa de creació
bueno,
de la
és
botiga.
Que portar trànsit de gent que entri a la teva web és un esforç molt gran.
Estratègia en aquest sentit, cap a on anem?
Bàsicament nosaltres ens vam plantejar exactament el mateix, com generem tràfic cap a la nostra pàgina web, igual que com generem tràfic de gent que entra per la botiga. I sobretot al principi el que més ens preocupava era, ostres, quanta feina i quants recursos tenim disponibles per realment poder generar una pàgina web amb contingut que funcioni correctament, que vagi bé. Aleshores ens vam desviar una mica d'aquest camí de tenir la pròpia pàgina web i vam començar i aprofitar doncs, això, aplicacions que ja teníem disponibles, com podria ser Wallapop. Aleshores, nosaltres venem per Wallapop directament, té un chat propi on nosaltres podem assessorar i fer la mateixa feina que estaríem fent directament a la botiga. Aleshores, en aquí el tràfic es genera per proximitat.
Heu parlat amb Wallapop? O... Perquè Wallapop pots entrar com a client final, com a client particular, però vosaltres sou una empresa, entenc que us pot oferir una sèrie de serveis diferents als que li pot oferir a un client particular. Senzillament aprofiteu tal com està la plataforma ara.
Aprofitem tal com està la plataforma ara.
Vale. I eBay també, no?
I eBay també. Seria com buscar les dues formes de... En un en genereu tràfic per producte, busquen producte i apareixes allà com que el tens disponible o no el tens disponible. I amb Wallapop simplement és proximitat, és que el barri ens conegui i barri entre cometes posant...
sí, o la comunitat,
comunitat. Certament per Wallapop hem vengut coses a Navarra, cosa que tampoc no sé com han arribat un algú de Navarra per proximitat a Barcelona, però bueno, estàvem aquí.
Teniu club de runners?
Sí. Sí, sí.
Bueno, barreu al Gerard, això,
tu, no?
Exacte. El Gerard és qui porta el club de corredors.
Bueno, pues, ja fa temps que funciona això del club de runners. Cada dimecres a les 8 sortim, és un espai gratuït.
De la nit.
De la nit, sí, a les 20 hores, ve la gent i, bueno, i fem rutes per muntanya, per asfalt, fem...
Partiu d'aquí a Barcelona.
Des de la tenda, sí.
Ah. Esteu organitzats per nivells? Perquè, per exemple, jo ara que fa temps que no vaig a córrer, si devenia amb vosaltres, diré, potser em fotran, destruiran, no?
Bona pregunta, aquesta.
No tinguis absolut cap problema en venir, encara que tinguis el nivell que tinguis. Nosaltres ja portàvem grups de corredors abans, i una de les coses en les que sí ens vam fixar en seguida és, si tu separes per nivells, acabaràs amb un grup de 3 persones. I potser 25 grups de 3 persones, però són 3 persones. En general pretenem fer una funció social. Vine, interessa, t'agafa uns hàbits. Vols entrenar per la Marató de Barcelona o vols entrenar per la Marató que vulguis?
Ja és una altra pel·lícula.
Sembla perfecte, ens contractes com a entrenadors i no tindrem absolut cap problema en entrenar-te, perquè per entrenar-te, sobretot per una prova d'aquest tipus, ha de ser personal.
El que esteu parlant de les trobades aquestes és més un punt de trobada, conèixer gent que està com tu o que ja porta unes etapes més avançades o gent que està més enrere que tu també pots ajudar, sí. És una excusa per trobar-te, és un motiu de motivació, valgui la redundància, i a més és un punt de connexió per poder anar evolucionant i anar creixent, no?
Bueno, molt bé. Això fa un temps, fa uns anys que va començar, bueno, un gimnàs molt conegut aquí a Barcelona, que tenen molts.
Que té tres lletres al seu, no?
Exacte. Vale, aquest gimnàs. Sí.
Vale. Bueno, però aquest gimnàs va començar a fer-ho...
No és un gimnàs de Barcelona. És un gimnàs de Barcelona.
Exacte.
S'ha de dir bé.
Exacte.
Bueno, nosaltres vam començar a fer-ho en aquest gimnàs.
Sí, però perquè els generava un negoci amb ells i no us ho podíeu generar
vosaltres. No, perquè treballàvem.
Ah, i treballàvem.
Treballava allà. funcionava molt bé. El que vam veure, i que vam veure que no era un club de corredors, no, jo tinc, tots tenen la mateixa edat, tots tenen el mateix objectiu. Quan vam començar a veure que separar els grups era com, clar, tu com ets el bo, vienes los miércoles, i tu com ets el malo, vienes los viernes. Clar, això no mola, no mola, perquè la gent es sentia, pues, ja, menys preat.
La gent li passa com el mateix dubte que li passava amb ell,
al Marc.
Ostres, jo amb el meu nivell podré venir? No vinc.
Ja, clar.
O sigui, no em serveix de res que no hi hagi més gent que vulgui venir a córrer, perquè, oh, és que sou molt bons. No.
És que correu molt, deien. Bueno, lo just, tampoc. El tema està és que la gent professional, la gent que en sap, no ve a lo millor aquests grups, o ve menys. No? La gent, hi ha entrenadors, bueno, i molts que entrenen els seus clients per mail. Ni els veuen. Sí, ja, això els pros ho fan així.
Això, només en cas de, pues, això, preparar una prova, sí, i et preparo, sí, sí, a tu.
Jo tinc un col·lega, jo vaig bicicleta de muntanya al meu nivell, que és molt baix, sí que m'agrada fer bicicleta de muntanya, surto amb un col·lega.
Què passa, que quedes a baix de la muntanya i no puges?
Perdona, que he fet més de 400 metres de desnivell per reservar la Gallinesa aquest diumenge. Oh. Vau mirar el meu Wikiloc? Mireu el meu Wikiloc. I llavors m'expliques.
Ara entrem
al Wikiloc. Doncs aquest amic fa coses molt bèsties, vale? Va agafar la bici, se'n va molts dies, se'n va pel Pirineu, i jo li deia, hòstia, em sap greu sortir amb tu, perquè jo et freno, jo, si jo no vaig al teu ritme, i tal. I em diu, perdona, però jo ho decideixo jo. O sigui, jo faig molt tipus de sortides, i de tant en tant necessito fer una sortida on no hagi de pensar en que tinc... O sigui, que faig un altre tipus, vaig a un altre ritme, jo ja m'adapto. I curiosament, i em va sorprendre, no és l'única persona amb una actitud, és a dir, pro en l'esport, que és adaptable a tot tipus de sortides, a tot tipus de nivells, i que fins i tot busca poder-ho fer. No?
Per exemple, els que tenim canalla, si vas a caminar per la muntanya amb canalla, jo no vaig a fer 400 metres, però vaig a caminar amb la muntanya, és més cansat, perquè te'ls has de carregar sobre el final com baixes, o sigui que també es fa molta força. Al principi, caminar a ritme de nen petit és cansadíssim, eh? Sí. O sigui, et destrossa les cames, dius,
i la moral.
Aniries quatre... No, perquè ves, quan tu estàs rellós cansat d'anar a poc, se'ls gira la flepa i comencen a córrer. I tu a darrere, perquè evidentment...
Segueix, no els agafes.
No?
Bueno, entenc que les sortides aquestes van en aquest sentit, el club va en aquest sentit. No?
Sí, bueno, sí, jo el córrer... I hi ha una frase que diu, no? Vés a fer uns quilòmetres per emboblar el cap, no? Per assentar-lo, no? A mi em va perfecte. És l'únic esport que em permet evadir-me de l'estrès diari, i em serveix per netejar mentalment. Jo soc d'aquests que poso a l'automàtic i tiro.
A més, hi ha una excusa, si vols buscar excuses per fer esport, hi ha una de bona. L'esport ben portat afavoreix a tenir un sexe molt més amb més plaer.
Ho dic a la dona avui.
Sí, no, és així. Està científic, eh? Científic, no digueu, però el tema de les endorfines i tot, tot.
Bueno, fer esport...
En general?
Va bé, a nivell físic, a nivell mental, a nivell de tot.
Oxitocina, dopamina...
Felicitat. Aquestes trobades també, perquè hi ha molta gent que diu, és que a mi córrer m'avorreix.
Sí.
Hi ha molta gent que ho diu.
Bueno, això Steve Jobs ens va donar l'iPod, no?
Hi ha una gent, a Z-Testers, a l'altre podcast que fem...
Sí, uns que vindran d'aquí una estona.
Sí, que no sé qui deia l'altre dia que l'estona aquesta per poder-se posar els auriculars i escoltar el podcast, com ho van definir? Era com un moment de plaer?
No, el seu espai de llibertat...
A l'espai de llibertat, exacte. Combinava esport i la possibilitat d'escoltar, doncs, música o escoltar un programa, allò que li veia bé. Era el seu espai personal i propi, i a més combinava les dues activitats.
David Velasco, de l'altre podcast, ens envia tres tipus de córrer. Un que és con alegria, allò que vas corrents a un ritme fort. Un altre que és el trote cochinero, no? Que és del rotllo, pues venga, va, vas més de pressa, però no. I l'altre, a Paso María, que és la típica, vas caminant, vas xerrant, vas estar, no? I vas.
Home, per principiants, la veritat, la millor és començar amb grup.
Sí.
El fet de
del grup. T'automotives, amb altres persones.
T'automotives, la gent que corre una miqueta més sempre intenta córrer una mica més. I els que corren una mica menys sempre intenten adaptar-se en aquest grup. És una forma molt ràpida de progressar, sempre ho hem vist des del principi que vam començar a fer això. I és un... Per mi, per començar, te n'oblides una mica que estàs molt cansat. Perquè la part psicològica de ai, que cansat estic, que cansat estic, no puc més, no puc més. Clar, tu dius al minut que surts de casa i t'acabes de lligar les bambes. Això,
sí, perquè, perquè quan comences a fer o córrer o bicicleta o te'n vas d'excursió, el primer quart d'hora és el que és dur de veritat, és quan el cos es comença a queixar, diu, no em vull moure.
Jo a les mitges maratons, als últims,
perquè tu estàs grillat i fas mitges maratons.
Jo m'autoenganyo.
Bueno, i després hi ha un altre tema,
si no arribes, no?
Que socialment, sabeu que tu que fas bicicleta, hi ha dos tipus de ciclistes, els ciclistes de fondo i els ciclistes de fonda.
Sí.
I m'agraden aquests. També feu running de fonda després? O...
Sí, sí, sí. Clar, clar.
Sí, de fet, aquest cap de setmana vam fer running de fonda, vam anar a fer una cursa de muntanya amb tot l'equip i després ens en vam anar a menjar.
Tots un esmorzar d'aquests de...
Hi ha curses, jo he fet curses que els avituallaments vi directament.
Sí, cervesa. Sí,
directament, sí, la bota, no?
No sé, això, aquest cap de setmana, l'últim avituallament tenies cervesa disponible, tota la que volguessis, i botifarra per acabar.
Això està bé, aquest tipus de curses, això sí que fa país.
Bueno, per això hi vam anar, no per córrer.
Ah, exacte.
Hem d'acabar l'entrevista, però m'agradaria que expliquéssiu breument cap a on va Ram de Terra. Bueno, quines són les idees, almenys ja sé que això pot canviar segons com...
A veure, en principi... ens agradaria seguir com estem, però no sé si fer un altre tipus, és que la nostra idea principal és aquesta, i
mantenir el que esteu fent fins ara crec que és satisfactori per vosaltres.
És molt satisfactori, sí.
Però us permet créixer, us permet...
Ens permet augmentar, la idea és augmentar sempre el volum de volum d'entrenaments, augmentar el volum de venda i augmentar el volum de...
Però no té un... Siguent com sou dues persones, entenc que sou els dos socis i les dues persones que estan davant del negoci, hi ha un temps limitat, no podeu entrenar més persones, no podeu fer... Com podreu créixer en aquest sentit?
Estem lluny d'aquest punt. També la idea és que fem cursos i impartim una mica la nostra filosofia a l'hora de treballar, i la nostra idea és agafar més gent que treballi en aquest sentit.
Mm-hmm. Fer formacions, també.
Franquiciar
és un tema... És que per això ens dona una mica de por, perquè tal com ho fem nosaltres...
Els estem traient idees d'aquestes que són de secret de negoci.
Sí, no tant. El fet de franquiciar és una de les coses que tampoc ens acaba d'agradar.
O sigui, perdeu una mica el control personalitzat d'allò que està fent.
No? Tenim una trucada.
Sí. Si heu pensat més a mig plaç crear una estratègia de continguts i fer afiliats i coses d'aquestes per monetitzar una mica més el vostre negoci.
Aquí el senyor flipat.
Sí. El llibre jo penso que és bàsic, no?
Llibre o la botiga pròpia, que això també és un tema que esteu donant-li voltes, no?
La botiga pròpia,
sí?
És... Esperem abans de final d'aquest any botiga pròpia, això sí o sí. Però...
I llibre. Esteu aquí divulgant una cosa, la podeu divulgar també amb un llibre, que són ingressos passius i recurrents. I mentrestant esteu...
Sí, el llibre sí, es va venent. Llibre, sí,
només us dic una cosa, el llibre es va venent i vosaltres aneu a córrer. Tu mimo.
Sí, és
no és una mala idea, el que passa és que de moment no som tan bons escriptors.
Ja, bueno, podeu demanar ajuda. Gerard Castro, Marc Vallès, moltes gràcies per haver vingut avui a Mossega la Poma. Entrem a la segona part d'aquí un moment mentre donem veu als oients i us convidem a quedar-vos amb vosaltres els minuts de tertúlia, que sé que el Marc, que he estat parlant abans, alguna cosa d'implants així, en plan d'això, a la pell podem parlar. Anem a donar veu a la comunitat.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Que estem fent una fotografia fatal, això en ràdio no es pot fer mai, eh?
No, molt bé, doncs... La fotografia la poden vendre, veure mossegalapoma.cat, amb l'entrada d'aquest programa.
Això que estava dissabte, ja tenia la idea, perquè vam rebre diversos correus de diversos oients dient-nos coses, però això que estava dissabte i dic, sabeu què? Ha arribat el moment. Tanquem el canal de Telegram de Mossega la Poma i creem un grup. I jo sentia una vagueta darrere que es diu Marc Alier, Carles Caño, Dani Amo, que estan loco, que s'ha d'administrar-lo, com el foro de Foro Cotxe, però esto es una locura, però què hacen ni?
Exactament amb aquest accent, eh?
Exactament amb aquest accent, de Badalona. I això que ha dit, mira, és igual, de Perdidos al Río, i van fer-ho. I, hòsties, amb res, 85 persones ja som al grup de Telegram, sí. La idea és que molta gent ens havia dit, hòstia, el canal de Telegram està molt bé i el que passa és que no us podem respondre, no podem participar, us hem d'enviar alguna cosa per al Telegram personal o enviar un correu, i a vegades no més còmode entrar al correu, contestar-te, i en canvi per Telegram et respon com en el WhatsApp.
I ara ja tenim un autèntic pati d'escola.
Exacte. On està ben controlat.
No, la gent es modera moltíssim i s'envien quantitat de continguts i de propostes molt interessants. Exacte. O sigui, de moment la cosa està molt controladeta i endreçadeta.
I això em porta a parlar de que hi ha una... Hi ha un... O sigui, en temes de xarxes socials les coses estan canviant. Ja van canviar quan la gent va fugir dels blogs i dels foros a deixar comentaris i van a les xarxes socials, però les xarxes socials estan hipersaturades i ara la gent hem de buscar-nos la vida per construir espais on els seguidors es puguin comunicar amb nosaltres.
Home, hi ha una cosa
on es pugui generar la comunitat.
Tomàs, hi ha una cosa interessant del canal de Telegram, i és que si nosaltres tenim una conversa a Google Plus, tot el que hi ha allà dintre, tot això està indexat. Tot això surt al motor de cerca de Google i està per allà. Mentre que el que estem dient a Telegram, potser ho sap el senyor Telegram, però es queda allà, no va més enllà.
Telegram és una bona eina, permet tenir els famosos bots que parlàvem de nosaltres, però a més permet fer recerca amb el temps, recerca filtrada. A mi m'ajudeu molt, a tots els que esteu participant en el canal, per enviant-nos coses.
T'estan fent el guió, tio.
Estem fent el negoci, eh? Renta terra.
Sí, cobrem comissió després, eh? Ja parlarem.
Vaig apuntant. Bé, aquest
doncs això, a les notes, o sigui, a la pàgina web de mossegalapoma.cat us he destacat la icona de Telegram a part de les icones socials. La primera, aïllada, perquè cliqueu, és la de Telegram. Us poseu pel canal, la gent és respectuosa, no fem massa soroll, i el soroll que es fa és un soroll... Em va sorprendre, tenim gent que ens escolta des de Suïssa, gent que ens escolta des de França, gent que ens escolta des dels Estats Units.
Home, suposo que és una miqueta de morrinya, no?
Sí.
Estàs fora, l'idioma...
Sí, sí, sí. Bueno, però podrien escoltar Catalunya Ràdio, o igual també ho fan, i escoltar Mossega la Poma. Doncs això, canal nou, grup nou a Telegram, els que estigueu al canal ja està tancat, si no heu migrat, acabeu de migrar a l'enllaç que hi ha a la pàgina web. Més coses, salutacions. Saludem a en Magí Basolí, que ens ha escrit i que s'ha unit com a Z-tester del llibre sobre com hackejar exàmens que està fent el senyor Ludo. Mm-hmm. Molt interessant el llibre, que va contra la teva pròpia professió, o no?
No, jo crec que és...
Bueno, diu així,
és una contribució.
Diu en Magí, diu així, diu: hola amics, escolto amb molt d'interès els vostres podcasts de fa temps i aprofito per felicitar-vos per l'esforç i constància de fer-los, cosa que no treu que us divertiu i així siguin encara més distrets i comunicadors pels altres. Tu has parlat amb en Magí, l'has posat a la teva llista de...
Sí, sí, ja està posat.
Doncs moltes gràcies, i moltes gràcies a tothom, bueno, que ens heu deixat.
Per al·lusions, la idea és pensar com actuar, reaccionar davant d'una eina que és l'examen, que està mal feta servir. S'està fent servir malament, i que la vida de moltes persones depèn de vegades del resultat d'un examen. Una dècima de la selectivitat vol dir que pots entrar a la carrera que vols o que no, o que pots fer una cosa o una altra, o fins i tot la teva pròpia autoestima. L'autoestima d'una persona pot anar de treure un 4,9 o un 5, o de treure un 7,9 o un 8, o... I dius, ostres, si és una cosa absolutament... És una eina i molt imperfecta. Llavors he dit, ja que és imperfecta, anem a fer que sigui totalment imperfecta, que vagi a favor nostre, i així és que obliga els mestres a que facin una cosa diferent. De fet, quan vas a congressos educatius, els professors sempre estan parlant de maneres alternatives d'avaluar.
No? Molt bé, doncs això és per acabar de completar aquesta visió del Marc i de la seva nova creació, i ens anem corrents cap a... Pensa que avui va de running. A la tertúlia Mossegui. Si és que anem a la tertúlia...
Hauríem d'anar-hi.
L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
S'escratxi. M'encanta, Marc. Està molt bé. Ara, si baixessis a l'Urum, ja seria genial. Sí, se m'ha mogut, Dani. No sé què li passa. Bueno, què? ¿Jugamos más o qué? Això, doncs benvinguts a la tertúlia Mossegui d'Actualitat, delinqüents habituals, però avui també en companyia d'en Gerard i d'en Marc d'Arran de Terra. Merci per quedar-vos a la tertúlia. Tema que llenço damunt la taula i que continua amb la nostra predicció de que estem en un punt on les interfícies amb la tecnologia, on com interactuem amb la tecnologia, està a punt de canviar. Hi ha moltes i moltes i moltes pistes de que anem cap a un futur,
un canvi de model,
I quan dic noves interfícies més enllà del mòbil, igual acabem tenint alguna cosa similar. O sigui, no anirem pel carrer mirant una pantalla, ho tinc claríssim que això no passarà
i no ens atropellarà un camió.
No. Aquesta setmana Sean O'Kane, com el Sean Connery, ha publicat a The Verge un petit article que ha passat totalment desapercebut, no l'haurà llegit ningú, menys que aquest servidor, que mira, em va cridar l'atenció. I conté pistes del que pot ser un futur no gaire llunyà pel que fa a noves interfícies amb les que interactuarem. L'article comenta que hi ha tot un grup d'empreses tecnològiques que ja estan treballant en el disseny de nous aparells. Per exemple, parla d'una que es diu Humans Inc., Incorporated, que és una empresa a Seattle que treballa en un dispositiu càpsula que cobreix tota l'orella. És com una cosa de goma que et cobreix tota l'orella. No és un pinganillo, és com una càpsula, ho enteneu? Vale, diu, una empresa, aquesta càpsula té, no només perquè són 30 tios que venen tots d'enginyeria i gent que ve del món del so i metges, ara explico per què el dels metges, no només té un àudio envolvent d'alta qualitat, sense
envolvent
fils,
no, és embolicant.
Embolicant, vale? Sinó que té emparellament automàtic en dispositius, possibilitat d'emparellament múltiple, tant d'aquest des de l'auricular o de la càpsula a múltiples dispositius, com des d'una font d'emissió a múltiples càpsules o múltiples auriculars. Això vol dir que totes les persones en un congrés, sense que hi hagin altaveus, poden escoltar el que estigui dient el tio que està en l'escenari.
A veure, bàsicament, el que hem d'explicar aquí és, s'han de veure dues pel·lícules per entendre-ho. La primera és la primera pel·lícula dels Avengers. Vale? Que tens a tota aquella gent que s'estan fotent d'hòsties amb alienígenes i van parlant entre ells de forma conversacional. I llavors dius, hosti, i la gent anava dient, com parlen entre ells amb aquest trasto?
Ah, exacte.
Amb aquest trasto, però ben maco perquè es vegi dintre, no?
Està dissenyat, o sigui, han mesurat 200.000 orelles.
Imagina't, no? Això també ho van
igual
dir
que parlàvem abans dels peus, que té una part sexual. Jo crec que això de medir 200.000 orelles té també una part sexual. A mi que no, si no,
Tomàs, doncs està molt necessitat perquè
no, no estic últimament... necessitat, però és que últimament estic llegint un reportatge que em fa molta gràcia sobre
vale, també quan els d'Apple van redissenyar els auriculars de l'iPhone, sí. aquells nous, també van dir que els havien provat 250 orelles i són incòmodes igual per tothom, eh? O sigui, això també... L'altra pel·lícula és Her. És Her la és la pel·lícula on surt la Scarlett Johansson, que no surt i té morbo. O sigui, és acollonant aquesta dona. O sigui, sense sortir ja fot morbo.
Farà morbo la veu...
La veu d'ella, en anglès.
Escoltada en anglès.
Evidentment, és la veu d'ella. En traduïda, vés a saber qui és, no sé qui és el senyor que l'hem posat. Però la veu de la Scarlett Johansson fent de la imagina't que tens la teva interfície ja no Siri, és la Scarlett Johansson. És acollonant, no?
A part de tot el que he dit, aquest aparell de Humans Inc. També conté una adaptació automàtica al so segons el nivell del so ambient, del soroll ambient, s'adapta automàticament al soroll ambient.
Bueno, ja tenim per 4 duros pots comprar un auricular d'aquests que et fan cancel·lació de so i que llavors te'n vas a l'avió o al tren i no sents soroll.
Vale. I a més aquest dispositiu que et poses aquí té comandaments tàctils.
Pots anar tocant l'orella.
Vas tocant a l'orella, per això deia allò de la part sexual, la pots anar tocant a l'orella i passen coses.
Aquí, vas posant l'òvul i tal, l'Escarlet Johansson i tal.
I a la nit coets. Doncs això.
Una interfície. Senyor Manzanares, targeta groga.
Targeta groga. Una interfície que és molt diferent a la que tenim ara davant dels mòbils, que estem tocant i fem coses i mirant una pantalla. Segona interfície, que així, aquí sí que us demano, Gerard i Marc, ajuda, i tu també, que t'ho havies mirat, Marc, Alie, es va parlar d'uns tatuatges que llegien constants vitals i que feien més coses, que portaven biomarcadors i altres històries i que les comunicaven en temps real, és així?
Sí, exactament no recordo on ho vaig llegir, però sí, apareixien diferents tipus de tatuatges amb diferents tipus de tinta amb el que li podíem afegir components o podries emetre o rebre informació a temps real sobre el que fos, des de constants vitals a si el flux sanguini era correcte o no correcte o si un medicament havia dispersat correctament, i això et permetia, doncs, això, tenir una informació al segon de com estava aquesta persona i tot directament des de la pell i amb un tatuatge.
Sí, això, Marc, tu havies llegit també alguna cosa...
Això diguéssim que està diguéssim entre l'electrònica actual i la nanotecnologia, i la idea és que t'imprimeixen un circuit sobre la pell. I llavors aquest circuit, doncs, es pot connectar o amb sensors que tens en nanorobots que van circulant pel teu cos, o que es pot controlar, doncs, per Bluetooth o amb altres tipus de protocols contra
és que hi ha un tema...
Però, o sigui, la idea aquesta de que et puguin imprimir... Ja no és tecnologia que es vesteix, sinó que t'imprimeixen sobre la pell.
Exacte, no? I passem una mica, passem als wearables, no? O sigui, els portables, que no deixen de ser un apèndix incòmode i artificial afegit.
Sí.
És veritat, pot ser molt maco, pot ser un rellotge, hòstia, hem estat provant els Garmin, que són, vamos, són de gotet a la punta, però no deixa de ser una cosa que pesa allà, gràcies que porta aquí.
Senyor Manzanares, la propera te farem una exclusió de 2 minuts.
La lentilla aquesta.
Ah, sí, la que et mateix els nivells de sucre.
Mateix i t'injectarà també.
Doncs això, pel tema de l'esport, aquest tipus de tecnologia és superinteressant per tenir dades mètriques evolutives del teu rendiment en temps real.
Sí, sí.
No sé si això té sentit, però suposo que si fa...
Sí, tant, i mantenir un control sobre la persona o la que estàs entrenant o a nivell de rendiment, què pots fer amb ell i què no pots fer amb ell. Coses com, doncs, això, el que sentim de morts en curses, coses d'aquestes serien més fàcilment evitables, doncs, amb una impressió d'aquestes.
Bueno, jo, abans de posar-me això a la pell, faria una prova d'esforç. Òbviament, però... Pregunta-li a quants s'han fet la prova d'esforç i 90% de la gent no se l'ha fet.
El que passa, Gerard, que a mi em sorprèn una cosa. Jo he conegut gent que s'ha fet proves d'esforç, que fa esport de manera controlada, que no fa el burro, no és allò que dius, hòstia, és que me vaig a fer aquí 3.000 metres de desnivell i tal, i en canvi s'hi queda. Amb una cursa a Collserola s'hi queda. No?
Sí, bueno,
això
però...
pot passar.
Clar.
I passa, de fet.
Però jo crec que hem de pensar no...
Si no vols que et passi res, et quedes tancadet a casa.
D'acord.
Tindrà d'una càpsula d'aquestes de flotació.
Us agraeixo això, que poseu de manifest que qualsevol activitat humana incorpora un component de risc.
I quan sortiu de casa, vigileu-nos que hi ha un piano des del...
Sí, però el que jo vinc a dir és que si tu tens un sistema integrat en el teu cos, un sistema artificial integrat en el teu cos, que et pot llançar una alerta en un moment determinat, de dir, escolta, para, atura't.
El que està comprovat i està estudiat és que quan acabes de fer una cursa de llarga distància, 15-16 hores, et fas una anàlisi i tens un quadre clínic que...
Cercano a la muerte. No?
Sí, sí. Muy cerca.
Això dels avisos, el cos ja t'avisa, el que passa que t'has de conèixer. Hi ha molta gent que no es coneix. Ja. Tu fas una,
o que no li fa cas,
depèn una mica de la patologia.
I pots tenir un dia molt creuat, també.
Bueno, sí, també, però depèn de la patologia, per això les dues coses serien molt necessàries.
La gent que es mor fent una marató és perquè ho ha passat de les indicacions del teu cos, que te les dona, i són molt clares, perquè quan et falta aigua és molt clar que t'està passant. Ja comences a tenir...
En molts casos, el que es mor fent una marató es podria morir mirant el Barça el dia següent.
Home, jo he llegit històries de les maratons que es moren, un que ha vomitat 2 vegades enmig de la marató i continua corrents. El teu cos t'està avisant, nano, és a dir, no pots vomitar... Continua corrents, vomites, continues corrents.
A tu, de fet, Dani, fent una, no sé si una triatlon o un...
A mi em va agafar fred.
Et va dir un metge que apareixis.
Ja em va dir un metge.
Una cosa, ara, deixant de banda el tema aquest de l'utilització de l'esport, el que sí que està clar és que comença a haver-hi una tendència a convertir-nos tots plegats en cíborgs.
Sí.
Vale? O sigui, ara, començant per jo, que porto ulleres des dels 5 anys. Vale? Jo porto ulleres des dels 5 anys i ja sóc una mica cíborg. Però a partir d'aquí, mica en mica...
Roses.
Roses o
grogues. La cultura cyberpunk...
Sí, sí, va d'això. Va d'això, però és que això ara, abans era una cosa, diguéssim, ciència ficció, o fins i tot una moda de gent que fotia tonteries, com aquella gent que es fotia el xip subcutani per pagar els cubates, vale? que és del gènere idiota totalment, però això està venint. I llavors el problema està en que tampoc tenim estudis a llarg termini, perquè, per exemple, si t'estàs posant un xip que tu t'imprimeixes sobre la pell, això està mantenint unes emissions electromagnètiques, vale? I això no saps quin efecte té.
sobre altres aspectes de la teva salut. Clar, el teu desgans mateix. Si jo, per exemple, tinc comprovat que quan els meus fills petits dormien poc i donaven pel sac i era un infern vital, ens va venir un senyor a casa i ens va dir: escolta, tio, desactiva el telèfon inalàmbric, desactiva apaga el router a l'hora de dormir i veuràs com dormen millor. Mm-hmm. I va ser així. Yeah. Llavors dius, home, les ones electròniques, certs tipus de coses, o fins i tot si tu t'estàs fotent un tatuatge, això, aquest tatuatge deixa anar algun tipus de materials dins del teu, mm-hmm, del teu cos, i això potser dona pas a una contaminació. I el que passa, i això no és que sigui ni bon ni dolent, és que no hi ha experiències de llarg termini, i les haurem de veure. Què passa al cap de 40 anys de tenir un tatuatge d'aquests posats?
Càpside patrocina aquesta tertúlia.
Bueno, ho diràs si jo trobo la cançó, però bueno.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Càpside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Ai, que no anem, anem...
Tot arriba, tot arriba.
Tot arriba. Pues hauríem d'arribar a les propostes mosseguis, que no acaben d'arribar.
De batuda amb passió.
No, això és la tertúlia.
Això no és.
No, no és les propostes mosseguis, perquè bé. O les llences o les canto, perquè queden 4 minuts.
Canta-les, canta-les.
Tens a propostes, a suggeriments, a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat.
És terrible aquesta aplicació. Si no els fes servir mai, costa molt.
Per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies. Pom.
Molt bé, temps de propostes, que és l'última part del programa. Agraïm a tots aquells que ens l'heu fet arribar via Telegram, un munt. La primera, una d'aquestes, que ens l'ha fet arribar en Jesús Hernández, parla d'una sèrie de televisió, ens recomana la sèrie policíaca Bosch. Com les màquines aquestes de taladrà, igual, és un policia, és un agent de policia...
Com el Black and Decker.
Sí, de Los Angeles, i ell mateix defineix aquesta sèrie de la següent manera. Diu, si us agrada el gènere policia, que és de llarg, en el meu criteri, la millor proposta dels últims temps. Basada en la col·lecció de llibres de Michael Connelly, l'autor també és darrere dels guions i això encara la fa més potent. Jo he vist els dos primers episodis, val a dir que no és una sèrie convencional, és una sèrie fosca i amb una certa complexitat.
Sí, per veure abans d'anar a dormir, no?
Pues sí. Sí, per què no?
Si vas anar a dormir, tens somnis amb els angelets.
Angelets, exacte. Més coses. Si teniu alguna proposta a vosaltres, Gerard i Marc, la dieu. No sé si no s'ha donat temps a pensar. Ah, tu tens una? Doncs sí. Llença-la, vinga, abans que
ho continuï. Strava. És una aplicació...
Strava.
Mm. Strava. On tu competeixes amb altra gent. Llavors, si tu fas un circuit de 5 km diari, doncs competeixes amb la gent que fa aquell entrenament diari, no?
L'heu utilitzada algun cop? Ho sona, Strava?
Sí. És més famós amb ciclisme, però certament la funciona prou bé, conjuntament amb el Wikiloc que fa servir tu per les curses aquestes,
sí,
aquestes
no és per competir, però és molt compartida i a més pots baixar les rutes en qualsevol moment. Si vas amb telèfon carregat va molt bé per seguir els tracks. Tot i que és una aventura seguir tracks, com els faig jo, que porto una bossa de plàstic a l'iPhone dintre i no veig una merda amb les ulleres de sol, però bueno. Esdeveniment Geek a Andorra, Geekapalooza, és un esdeveniment que ja va per la quarta edició, déu-n'hi-do, es fa a Andorra, aquest any serà a partir del 2 de juliol, podeu veure la seva web o a Twitter seguint a Geekapalooza, amb dues O's i una Z. Avui, tot just ahir, van tancar l'agenda, hi ha 4 tracks, 2 de desenvolupament, un de cloud, un de sistemes, més hacking. Això en aquesta trobada de geeks a Andorra. Jo us recomano una aplicació per iOS, no per Mac, per iOS, que es diu Workflow. Interessant aplicació que permet crear fluxos de treball des dels més simples als més complexos. Ja sabeu la dita, millor un workflow senzill però que et faci estalviar 3 segons en una tasca que repeteixes 20 cops al dia, que un workflow molt complex que només fa servir un cop al mes.
Jo tinc una proposta, que és que el dia 18 de juny hi haurà una marxa de cicloturisme
però com es foten marxa d'allò 120 quilòmetres, allò fan
amb
Badalona, sí. Montcat, Masnou, Alella, Vilanova, La Roca, Orrius, Dosrius, Cardedeu, Sant Antoni, Valmajor, Llinars, i acaben a Sant Fos de Capçanelles. Sí. Si us informeu, ja us posem algun link d'on es fot aquesta, com inscriure-us, però hi haurà una bona marxa divertida per... Al final suposo que acaben amb una fonda i tot allò, botifarra, cervesa...
Molt bé, Ramon García Gallar, dues coses. Un, perquè això també ve d'un debat que hem tingut al grup de Telegram sobre temes de seguretat i macOS. macOS ens parla de PGP per macOS. PGP vol dir Pretty Good Privacy. És un sistema de correu electrònic, o sigui, serveix, entre altres coses, per tenir un sistema de correu electrònic en Mac xifrat, i de forma
no sé,
en clau privada.
No era Pretty Good Patates amb Suc?
No. Incloent de la descàrrega de la GPG Suite for Mac, que hi ha tota una sèrie d'instruccions per tenir el correu d'Apple, modificar-ho per tenir-ho també amb xifrat, i el Thunderbird. I continuant amb això, i també del Ramon García Gallar, que ens recomana un lloc que es diu Surveillance Self Defense per Mac, on hi ha tota una sèrie de consells perquè sigueu paranoics de la seguretat.
Jo tinc una altra proposta per
vosaltres. Vinga,
un podcast.
Que facin un podcast?
Que facin un podcast sobre cor.
Ho faríeu bé, perquè teniu rotllet per aguantar un podcast. Heu aguantat bé.
La idea va començar aquí, va començar amb un canal de YouTube, vam fer un parell de vídeos, el que passa és que
el vídeo té molta feina.
El temps ens tira al damunt.
Però un podcast, a més a més, els runners se'l descarreguen i vinga.
Doncs un, dos, tres i... Oh, that's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Early
in the morning. Hey, Àvics, Gerard Castro, Marc Vallès, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Avui.
Moltes gràcies per haver-nos convidat.
Heu sigut uns tiarros, us heu quedat fins al final del programa. La setmana vinent a Mossega la Poma ens acompanyarà una noia, la Sandra Ribalta.
O sigui, per estadística jo no vindré, perquè sempre que venen noies jo no vinc.
Perdona, però el tema era proposat per tu, hauràs de venir, no?, la setmana que ve, o no?
Quin tema és?
Ah, no, el va proposar el Carles.
Ah!
Parlarem d'hàbits alimentaris, i molt tecnològic últimament, estem supertecnològics, parlarem d'hàbits alimentaris i en general del consum de sucre, en particular. Sí, perquè estem una mica anti-sucreiros.
Sí, anti-sucreiros,
sí, gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, tot el que vulgueu, a programa@mossegalapoma.cat i a Twitter @mossegalapoma.